Converses de butxaca, amb Marc Vidal.
Marc, què tal? Com estem? Bona tarda.
Molt bé, sempre estic bé.
Ja has vist que torna el futbol. Tot just la setmana passada estàvem parlant del pes que tenia el futbol sobre el producte interior brut. I mira, de cop obrim les portes al turisme, lligues professionals en marxa abans que a Itàlia, on el virus ens portava dues setmanes d'avantatge, i l'economia sempre hi té alguna cosa a veure amb tot plegat, no?
És que tot va relacionat. Compte que el futbol a Espanya, només els clubs professionals, que ho dèiem la setmana passada, és pràcticament a l'1,4 del PIB. Vull dir, són 15.000 milions d'euros, 4.100 en impostos, el futbol dona ocupació a 185.000 persones, repeteixo, només 42 clubs, i a més, en 5 anys, precisament, tot això s'ha doblat, només. O sigui, que va cap a dalt.
Doncs el futbol que tornarà ja a partir del 8 de juny, si ho volen, en aquest cas els clubs i la Lliga, perquè després hi han de dir la seva i decidir quin cap de setmana comencen. Bé, de cara a barraca, Marc, avui parlarem dels preus dels pisos. L'agència de valoració Fitch preveu que l'import dels actius comercials al mercat espanyol pateixi un ajust sever a causa d'aquesta crisi del coronavirus i acosti la ràtio d'esforç per comprar un habitatge a la seva mitjana històrica.
Bé, a veure, en els darrers anys les coses s'havien complicat de cara a que els espanyols doncs invertissin en vivenda, perquè necessitaven 7,3 anys l'any passat, això és segons Fitch, i més o menys és el consens, 7,3 anys de sou brut per comprar un habitatge, mentre que en teoria es creu que aquesta mitjana havia estat sobre els 5,8 anys de treball brut. Fitch diu, li dona els seus informes, que això reduirà un 20%. És a dir, aquests 7,3 anys es tornaran a reduir, és a dir, necessitarem menys anys treballant en brut per comprar una vivenda. Està per veure si això es complirà, per una banda, perquè pujaran els sous, cosa que dubtem, o perquè el preu de la vivenda baixarà, que això és més probable.
El que sí que és una evidència, i això és una cosa que si un va pel carrer se n'adona, cada vegada es veuen més locals buits als baixos dels edificis.
Això és evident. La crisi, tal i com ha començat, que ha sigut doncs un xoc d'oferta i de demanda, és a dir, no podíem ni comprar ni vendre, s'estan portant per davant el teixit, diguem-ne, més potent que té aquest país, que és precisament el petit comerç. Per comparar-ho amb altres països, Espanya, per exemple, és un país que té una dependència de la PYME, del comerç, que ronda la meitat, inclús més. Hi ha països com el Regne Unit que això només és un 17%. És a dir, si la crisi ataca directament al petit comerç, ho tenim molt fotut, i sembla ser que està començant a atacar. De fet, es diu que el preu del lloguer diguem-ne d'aquests petits comerços està baixant, o ja podria haver baixat, un 15%. Què vol dir? Que moltes d'aquestes tendes ja no obriran. En teoria, un 30% d'aquests locals ja podrien estar probablement tancats per sempre.
El preu del lloguer dels locals comercials és segurament la part més important, no?, de despesa per a un comerciant. I clar, aquí aquests dies parles amb qualsevol comerciant que et diu que no obrirà, que no li surt a compte. No sé si tenim alguna estadística de quants locals comercials han reobert. Com està, diguem-ne, afectant el coronavirus a aquest petit comerç?
Les xifres són esfraïdores, Vull dir, sempre busquem bones notícies, però comencem amb les realistes, no? És pitjor, o és millor ser realista per saber el que ve, no? Però la qüestió és tan complicada. En els darrers 15 dies ha obert a Espanya només un 20% dels establiments comercials que hi havia per obrir. Vull dir, només un 20%. I vull dir que ja s'han obert fases, Vull dir, ja podrien haver obert. A Barcelona només ha obert un 23% dels negocis que encara no havien obert durant la fase 0.
És res,
perquè a més has de tenir en compte que molts d'aquests comerços que han obert s'estan adonant a més que és millor tancar, que és encara pitjor. En xifres comparades, encara està pitjor Madrid que Barcelona. Barcelona és un 23, però a Madrid estem parlant d'un 17%, amb la mateixa fase. En termes comparatius amb altres països, per exemple, doncs estem molt malament, perquè a Itàlia o a França estan vorejant l'obertura d'un 63% de les botigues que estaven tancades. És a dir, tenim un problema gravíssim, perquè la nostra dependència del comerç és brutal, i és precisament el que està patint, de fet, la sensació de que més val no obrir.
Clar, però ara potser algú podria escoltar-nos i dir, potser és un bon moment, perquè si baixen els preus dels lloguers dels locals comercials, potser és un bon moment per mirar d'obrir un nou negoci.
El problema és la liquiditat, ho hem comentat en algun programa anterior, el problema és que de moment les ajudes que han vingut o que s'estan plantejant des del govern són ajudes que no són exoneracions, són pròrrogues, i aquestes pròrrogues s'estan plantejant com si tot anés a arreglar-se ràpid, és a dir, vostè no cal que pagui això o no pagui l'altre, aquest impost, aquí té un ICO, aquí té un impost que podrà pagar d'aquí 6 mesos, clar, però molts dels comerciants estan dient, però si és que d'aquí 6 mesos no sé si podré ni pagar el lloguer. Llavors, en aquesta confrontació de falta de liquiditat respecte a la possibilitat de muntar un negoci, la gent el que està fent és guardar els mobles i esperar a veure què succeeix en els propers mesos. Què és la pitjor de totes, el pitjor de tots els escenaris? Depenem de què és el que succeirà amb el turisme en els propers mesos. Si és veritat que s'obre, si és veritat que el comerç interior serà capaç de com a mínim, de reactivar-se, i depenem realment d'aquest 13-14% que suposa el turisme en aquest país.
Jo sempre li dono l'oportunitat al Marc perquè ens aporti alguna notícia econòmica en positiu, i tu sempre aconsegueixes superar el repte. Avui també, oi?
Sí, el que passa que... El que passa que ja costa, eh? Passo tot un matí buscant. No, home, sabem que a veure, hi ha una tendència natural en aquests darrers dos mesos de que la gent s'ha adonat de que viure al centre de les ciutats és una miqueta absurd. I més, probablement, amb els temps que venen, doncs dius, és que jo... De fet, hi ha moltes empreses que estan plantejant de que el teletreball no sigui només un fet puntual, sinó que s'instal·li, com a mínim, en uns quants dies a la setmana, i en algunes companyies, Twitter, per exemple, ha dit ja que els seus empleats podran teletreballar per sempre a la seva vida, no? És a dir, la tendència de viure fora de les ciutats perquè podràs teletreballar està aquí, i això comporta una bona notícia, que és una notícia de sostenibilitat, fonamentalment. Es podrà respirar millor. També les ciutats podran ser per altres coses, o només en el sentit de que hem d'estar vinculats a prop d'on treballem, o inclús podríem dir que les ciutats podrien començar a ser més intel·ligents utilitzant tota aquesta tecnologia existent que ens pot comportar, doncs, una experiència de ciutat molt més interessant. Viure a l'exterior de les ciutats repercuteix també en que segurament el lloguer, la venda, doncs probablement també baixi de preu, on fins ara estava pressionant el preu a l'alça, no?, que era el centre de les ciutats.
El teletreball, el poder i les seves conseqüències. Marc Vidal, t'agraeixo l'esforç, com sempre.
Teletreballant, aquí, teletreballant.
Sí, exacte, teletreballant a distància, exacte. Algun dia potser et convidarem quan es pugui, sí, aquí a l'estudi, sí, perquè ens expliquis alguna conversa de butxaca.
Encantat.
Fins la setmana que ve, adéu-siau.
Una abraçada, adéu, macos.
CaixaBank patrocina aquesta secció.
El melic del futbol, amb Jordi Mèdic. Vinga, vols tot gira, estàs al dia del futbol català.
Vinga, som el melic del món i aquí estaràs informat. Jordi Mèdic, Pere Escobar, què tal, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Mira, compenetradíssims tots dos. Us anuncio que la classe del Ballart i l'Havana ja ha acabat i que ja pleguen veles, i que si voleu fer la classe la podeu recuperar a l'Instagram del Tot Gira, que sé que esteu els dos molt enganxats a fer gimnàs.
Sí, de tota la vida, a més a més, eh?
Què passa?
No. Escolta, que sí, home, que sí.
Val.
M'hauries de veure.
Sé que estàs en forma.
Si ho fa el Pere, jo ja faré una altra cosa.
Molt bé, fantàstic. A veure, Mèlic, els play-offs d'ascens a segona i segona B ja comencen a agafar forma, eh?
Efectivament, ja tenim dates. Es jugarà del 18 al 26 de juliol i sempre es deixarà una setmana de marge al mes d'agost per si passa algun ensurt. Es pot dir ja que gairebé també tindríem les seus. La de segona B a segona A seria per concentració a Pinatar d'Arena de Múrcia. Allà hi ha 6 camps de gespa natural, 6 vestidors, unes instal·lacions modèliques per poder fer aquest tipus de competicions per concentració. Però
tots els equips, eh? Tots els equips que prenen part d'aquest Playoff Express de segona B a segona A anirien a Múrcia. Quina zona exactament, dius?
El Pinatar Arena, que és una zona de Múrcia on hi ha una instal·lació esportiva molt maca, que hi ha 6 camps de futbol, de gespa natural, hi ha també un camp de futbol 7, vestidors, és a dir, que és una zona que en teoria doncs pot acollir una competició d'aquest tipus. No es descarta tampoc la Ciutat Deportiva de les Roses de Madrid, però bé, hi ha aquestes dues opcions. I pel que fa al play-off català, per d'alguna manera, el de tercera divisió cap a segona B, hi ha dues opcions que podrien ser les ciutats esportives Dani Harkey i també la del Joan Gamper. El que passa és que són de gespa natural i aquests equips que disputen aquesta promoció tots juguen amb gespa artificial. No es descartaria el camp del Badalona per aquests quatre equips catalans que volen pujar a la segona divisió B.
Recordem que ja tenim els equips classificats, queden clares les eliminatòries.
Efectivament. Pel que fa a la segona divisió B cap a la segona divisió A, el Castelló jugarà, pel que fa al grup tercer de la segona divisió B, on hi juguen els catalans, el Castelló juga una eliminatòria de campions. El Barça B, com a segon, jugarà una primera eliminatòria contra un quart, que pot ser el Penya Deportiva, el Valladolid Promeses o el Iaclà. El Sabadell, com a tercer, jugarà contra altres tercers dels altres grups, que són els filials de l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao i el Badajoz. I el Cornellà, com a quart, juga contra un segon dels altres grups, l'Eivissa, que va jugar aquest any Copa del Rei contra el Futbol Club Barcelona, la Cultural Leonesa i el Marbella. Hem de recordar que Barça B, Sabadell i Cornellà, com que no competeixen com a campions, per pujar han de passar tres eliminatòries. Així com el Castelló si guanya i ja puja de forma directa com a campió, Barça B, Sabadell i Cornellà han de jugar tres eliminatòries per poder pujar a la segona divisió A.
Molt bé. Mira, tinc al telèfon dos entrenadors d'equips catalans que participaran en aquests play-offs de segona B a segona A. Com ens deia el Mèlic, seran Barça B, Sabadell i Cornellà. Al telèfon el tècnic del Sabadell, l'Antonio Hidalgo. Què tal, Antonio? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també el Guillermo Fernández Romo, entrenador del Cornellà. Com estàs, Guillermo?